Anna Manel, directora de la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona, molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Quatre llibres avui que posem sobre la taula, com fem habitualment en aquesta secció. Comencem per Mus de Manzana, per a Les penes d'amor, de Janosch.
Sí, bueno, no és el primer llibre que porto del Janosch. A mi m'agrada moltíssim, i sobretot pels dos personatges que presenten els seus llibres.
Ens pots recordar ara quin altre llibre havies portat?
Sí, el de Una carta per a El tigre. Són dos personatges.
El recordem,
sempre,
sí.
Són dos personatges, sempre, el tigre i l'os, són un petit tigre i un petit os, són molt amics i sempre s'ajuden. En aquella primera obra que vaig portar, doncs descobrien el tema de les comunicacions mitjançant una carta. L'un es trobava molt a faltar el seu amic i li enviava una carta, i amb això doncs ens anaven explicant tot el tema de com va néixer la comunicació entre les persones amb cartes, mails i, bueno, i tot. I amb aquest, doncs, el petit os vol ajudar el seu amic perquè té una pena, una tristesa molt gran, perquè té un desengany amorós.
Per tant, és una continuació de la història o no? Utilitza els mateixos personatges, però
exacte,
res a veure.
Exacte, no té res a veure, però utilitza els mateixos personatges. L'única cosa que té a veure és que són molt, molt, molt amics i s'ajuden en tot moment. I bé, aquest llibre és una mica especial, perquè no només és una història, sinó que la solució que troba l'os per ajudar el seu amic en aquest desengany amorós és oferir-li un seguit de menjars, un seguit de sopars i dinars, que segur que l'ajuden a ser més feliç i a oblidar aquesta tristesa que té.
La felicitat a través del menjar.
Exacte, sí. Però que només és com una eina que fa servir l'os, perquè penso que aquest llibre, a part de la història, com ens explica totes les receptes pas a pas, es pot fer servir aquest llibre per fer receptes reals amb els infants. I realment és així, perquè podem seguir totes les receptes pas a pas.
Enfocades als infants, sobretot?
Sí, perquè ho expliquen molt bé, ho expliquen pas a pas, però amb paraules molt senzilles, no amb paraules allò que els nens no puguin entendre ben bé si han d'agafar un bol, una paella... No, està explicat molt bé, i a més té una història que als nens els agradarà llegir, perquè aquesta història continua fins al final.
Un exemple, va,
de
recepta.
A mi la que més m'agrada és la que parla del peix. És un peix farcit de marisc, però que és molt fàcil de fer.
I el descobrim les receptes, vaja, a través de la història, eh?
A través de la història, sí.
Ho trobarem pas a pas explicat, com un llibre de receptes, però sí que nosaltres podrem anar interioritzant conceptes i fer aquestes receptes que entre el tigre i l'os comparteixen.
Exacte, i no només entre el tigre i l'os, també m'agradaria explicar que l'amistat no només és entre aquests dos personatges, sinó també amb tot el veïnat, perquè els amics que tenen al voltant de casa seva, quan s'assabenten que el tigre està molt trist, passen per casa seva, alguns per portar productes perquè l'os pugui fer el dinar, i altres que no tenen menjar, doncs passen simplement a donar un bon consell, perquè qui no té menjar segur que pot donar un bon consell.
Aconsegueixen, per tant, finalment aixecar la moral del tigre, Anna.
Ui, i tant, i fan un gran sopar entre tots, i bé, no només la moral del tigre, sinó que tots s'ho passen la mar de bé.
Un llibre que ens dius que captivarà els més menuts, eh? Des de 5-6 anyets ja podran estar llegint aquest llibre, si ho volen.
Sí, per llegir sols jo crec que a partir de 6 anyets, que ja tenen una mica més de nivell, que potser poden llegir-lo sol. Però la història, si l'agafen els pares o qualsevol adult i el pot llegir als infants, a partir de 4-5 anys la poden entendre i la poden disfrutar molt bé.
Mus de Manzana, per a Les penes d'amor, de Janosch. Tot l'argument ara del llibre que comentarem es construeix sobre un fet insòlid, sorprenent, fantàstic, podríem dir. És una troballa sorprenent de Jaume Cela.
Sí, és una història molt, molt divertida. L'he portat perquè realment és divertidíssima, però a qualsevol pàgina que comencis a llegir pots riure, et pot sorprendre, i és fantàstica a partir de 8 anys. Té molt poca il·lustració, té molt text, per això ja a partir de 8 anys que ja tenen un nivell de lectura que poden llegir sols perfectament. Us explico una miqueta. El personatge principal és l'Oriol, té una germana que es diu Joana, també és una miqueta més gran que ell, que també serà protagonista de la història. I l'Oriol, doncs, és un nen normal que viu en una ciutat amb una família que podria ser la de qualsevol, i un dia baixa les escombraries, com pot fer qualsevol nen, i a l'hora d'obrir el contenidor, doncs, surt un cocodril i li diu, perquè el cocodril parla, i li diu que vol marxar amb ell. Al principi se sorprèn una mica, però bé, parla amb la seva germana i decideixen que el tindran a casa, parlant amb els seus pares, demanen permís i sí, el tindran a casa fins que el cocodril es faci gran i ja no el puguin tenir i l'hagin de portar al zoològic. A partir d'aquest moment, clar, a la família li passen un munt d'aventures a causa de tenir el cocodril a casa, que és un fet ja bastant sorprenent, però, bueno, a part de tenir problemes, doncs aniran sorgint altres històries, altres aventures, fins que realment es fa gran i hem de decidir què fan amb aquest cocodril. No vull dir res més, perquè l'última pàgina del llibre, l'últim fragment, podríem dir les quatre últimes línies, encara ens deixen amb la boca més oberta. Saps? És un llibre que...
És un final imprevisible.
Sí.
De fet, com l'inici. I que no desvetllarem, perquè heu d'anar a la biblioteca de Mirasol Marta, Pessa Rodona...
Exacte, sí.
I demanar-lo, una troballa sorprenent de Jaume Cela.
Sí, és un llibre que jo recomano a partir de 8 anys, però que sé que molts pares l'han agafat per llegir a més petits, perquè dona molt de joc. És un llibre que pots parar de llegir en un capítol i dir continuarem demà, i els nens es queden amb les ganes de continuar perquè realment passen moltes aventures i moltes coses molt sorprenents.
Qui és en Dandetes?
És el cocodril.
És el nom del cocodril,
És el nom del cocodril.
Tu sabràs millor, Anna. Cocodrils i xerraires solen aparèixer bastant en literatura infantil.
Cocodrils sí. A més, amb contes de molt petits, més petits de 8 anys. Tenim a la biblioteca un llibre, ara estic recordant, que surt com una manopla, surt com un titella del propi llibre i és un cocodril. I és un animal que podria fer por als nens. Doncs no, és tot el contrari. És el primer llibre que agafen perquè li agafen la boca al cocodril i els hi fa una gràcia increïble. No sé per què, no sé la raó, però és un animal que depèn de com el presentis pot agradar moltíssim als
nens.
Es
diu aquest altre llibre?
Es diu El cocodril.
El cocodril. Sí. Crec que ja el vam comentar un dia.
Potser sí, no t'ho sabria dir, no ho recordo.
Si no, el tornarem a comentar.
Vale, d'acord.
Anem al tercer, Anna.
Sí.
Papà de Noche, de Maria Gripe. Aquí ja ens situem en una edat d'11 anys, ens dius.
Sí.
Perquè què ens portarà aquest Papà de Noche?
Sí, el situo per més grans, perquè la Maria Gripe agafa els temes i els presenta als nens, però sense cap mena de disfressa. Ella pensa que els temes, si els expliques bé, tots els nens el poden entendre, però són temes a vegades una mica durs. Jo penso que tothom coneix el llibre que ens van fer llegir a l'escola, que era Els fills del bufador de vidre, que potser és el més conegut de la Maria Gripe, però té molts d'altres, no? I que tracten temes com, sobretot, la relació entre adults i infants, o a vegades la relació una mica complicada entre pares i fills, que no sempre és fàcil, a vegades és complicada i ella la presenta doncs d'una manera molt, molt natural. En aquest cas, Papà de Noche, és la història d'una nena que té una mare que és infermera i que treballa a les nits. Llavors, no té pare i la seva mare contracta un cangur. L'autora és sueca, és de Suècia, i a Suècia el cangur que cuida els nens se li diu o mamà de noche o papà de noche. En aquest cas, com és un senyor qui cuidarà la Júlia,
papà de noche.
Doncs bé, al principi la Júlia doncs no està gaire d'acord en tenir un cangur, perquè ella és gran i pot fer-ho sola, es pot cuidar sola, però a poc a poc va veient que aquest senyor doncs li aporta moltes coses positives. Li ensenyarà bueno, moltíssimes coses. Una d'elles és el respecte que s'ha de tenir a la gent, encara que sigui diferent, i que tothom et pot ensenyar alguna cosa de la vida. La Júlia ho prendrà aquest tema com una cosa molt positiva i es farà molt, molt amiga d'aquest senyor. I li demanarà doncs, escriure un llibre a quatre mans. Ella explicarà com veu aquest senyor i aquest senyor explicarà com veu la Júlia i faran un llibre plegats. Sobretot, aquest llibre el que vol la Júlia és presentar-li a les seves companyes de classe, que no podríem dir que són amigues seves perquè es porten una mica malament amb ella i no creuen que realment tingui un cangur amb el que es porta també. I pensa que escrivint aquest llibre a quatre mans s'ho acabaran de creure.
Te dirà d'aquest llibre a la biblioteca, Anna?
Jo penso que aquest llibre per si sol els nens no l'agafen, però se'ls hi ha de presentar. És un tema doncs, que a vegades costa una mica, però si es presenta bé, jo crec que pot agradar moltíssim.
És Premi Andersen 1974, el màxim guardó internacional de literatura infantil, i aquesta, la que ens porta avui l'Anna Mel, és la cinquena reedició ja amb Editorial Joventut.
Sí, sí. sí.
Papa de Noche, de Maria Gripe, tercer llibre que ja hem comentat, per tant, aquí queda. Anem al quart, L'amic retrobat, de Fred Huffman. Es tracta d'una novel·la jove per adults, una novel·la per adults, però que recomanes per jove, ara sí.
Sí, jo crec que és una lectura boníssima per joves, encara que sigui una novel·la d'adults. És sobretot perquè als joves a vegades els costa una mica agafar novel·les gruixudes, i aquesta no té ni... Jo penso que no arriba a les 90 pàgines. És un llibre molt, molt primet i que anima els joves, doncs, a, bueno, va, si és primet el llegiré ràpid. D'acord, el llegiran ràpid, però és que trobaran una bona, una boníssima novel·la. Us explico molt ràpid la història. Se situa en la Segona Guerra Mundial. Són dos joves de 16 anys, un d'ells és jueu i l'altre forma part d'una família aristòcrata i bueno, amb una tendència cap al nazisme. Ells dos viuen la seva amistat, tenen una amistat molt forta, i viuen doncs, apartats de tota aquesta ideologia de nazisme, jueus, res, no els importa res d'això. Són dos amics que viuen a la mateixa ciutat i s'ho passen ben plegats. Fins que les seves famílies acaben una mica barallades i acaben separats. Acaben separats durant 30 anys. Al cap de 30 anys, el noi jueu rep notícies de l'altre amic, que no havia sabut res d'ell des de feia 30 anys. I aquí sí que no dic res més, perquè és l'última línia del llibre en què esbrinarem què ha passat al llarg de tota la història.
Al llarg dels anys que han tingut,
exacte,
de separació,
sí.
I que finalment entenc que acaba amb un retrobament.
No ho diré.
O no ho vols dir.
No ho diré, perquè és l'última línia, realment, aquest llibre no es pot llegir des del final.
Exacte, anava a llançar el missatge.
No.
Comenceu-lo, doncs, pel principi, si us plau, L'amic retrobat, de Fred Huffman.
Sí.
Per descobrir aquesta història que acaba d'explicar-nos l'Anna entre aquests dos amics que veuen com els seus camins s'han de separar perquè hi ha unes diferències insalvables, però que finalment lluitaran per retrobament o no.
Podem dir conté notícies de l'altre, deixem-ho així.
Un tindrà notícies de l'altre.
Si no, ja es diu tot i no pot ser.
No desvetllem més sobre aquest llibre. Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona, gràcies, com sempre. Després d'un procés gripal ja et trobes millor.
Sí, millor. Sí.
Per cert, hem afegit llista, a la llista, vaja, d'escriptors santcugatencs, una mirasolenca de 21 anys, l'Estefani Álvarez, que ahir ens va venir a presentar, que parlaves de novel·les gruixudes, una novel·la de 554 pàgines, anomenada La Casa de Dafne, que ha escrit mentre ella està cursant quart de Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, un llibre també per tenir en compte, una nova escriptora a la ciutat, que sempre és bona notícia.
I tant, ho tindrem en compte, i tant.
Anna, a la Biblioteca de Mirasol, les coses com sempre.
Sí, perfecte.
Continuant programant activitats, sí, i ara ja sí, pensant en el Sant Jordi, entenc, perquè...
Bueno, primer de tot en l'any Espriu, que es presentarà a la Gabriel Ferreter aquest dissabte, i que un dels primers actes que es fa a la ciutat és a la Biblioteca de Mirasol, amb la Mercè Arànega el dia 19.
El dia 19 ja del mes de març.
El mes de març.
Un dels primers actes de l'any Espriu el tindrem a la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona, fantàstic. Anna Mael, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera, amb aquests quatre llibres que avui hem comentat, acomiadem la secció i també la segona hora. Tornarem després de la pausa pel butlletí i la publicitat amb la tercera hora de programa. Sweet kisses, all the time be mine.